Avui a l'Espai d'Astronomia posem la mirada a l'Estació Espacial Internacional i a una missió que ha generat molta expectació. Després de mesos d'incertesa, han tornat a la Terra els dos astronautes que van viatjar amb la càpsula de Boeing en una missió de prova que no va sortir del tot com estava previst. Però ha estat realment un rescat com alguns han volgut vendre? Què significa aquest episodi per la cursa espacial actual? I quin futur li queda a l'Estació Espacial Internacional, al nostre laboratori en òrbita des de l'any 2000? Per parlar-ne ens acompanya el nostre astrofísic i divulgador científic de capçalera, Joan Anton Català. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Alba.
Fem una mica de memòria, si et sembla, perquè sí. Al principi d'aquesta temporada ja vam parlar d'aquesta missió de Boeing. Recordem què va passar. Havia de portar aquests dos astronautes a l'Estació Espacial Internacional i els havia de tornar a la Terra, però hi va haver algun inconvenient.
Algun inconvenient, sí. Mira, actualment, no, fins fa uns anys, l'única nau que hi havia al món capaç de transportar astronautes a l'espai eren les Soyuz russes. Això vol dir que, diríem, els americans havien de pagar-li bitllet a Putin pels astronautes, i els europeus també havíem de pagar, però això els americans els fastidiava bastant. I van decidir, fa uns anys, començar a otorgar contractes a empreses privades perquè desenvolupessin els nous coets i les noves naus nord-americanes capaces de dur astronautes a l'espai, i van atorgar dos contractes, un SpaceX, Elon Musk, i l'altre Boeing. En aquell moment semblava que Boeing s'ho anés a menjar tot, un gegant aeronàutic.
I l'altre era una startup, no?
Clar, i l'altre era una startup, i ha estat justament el contrari. SpaceX es va posar les piles, de seguida va quedar homologat per la NASA per enviar astronautes, i actualment és la nau nord-americana que envia astronautes a l'espai, i Boeing va començar a tenir endarreriments, fins i tot a les proves no tripulades. I finalment va arribar a la prova tripulada, que havia de servir per homologar-se. Si tot funcionava bé, la NASA donaria com un segell de dir, va, aprovats, i a partir d'ara sou proveïdors nostres, també, de l'enlairament.
N'hagués tingut dos, si pogués ser la competència a SpaceX.
Exacte, que aquesta era la idea, és la idea encara, és la idea original. L'any passat, finalment, després de molts endarreriments, es va fer aquesta missió de l'Starliner, que aquest és el nom de la nau de Boeing, amb dos astronautes, la Sunny Williams i el Butch Wilmore, que la NASA, són astronautes de la NASA, que la NASA va triar ben triats. Va dir...
Van tenir bon ull, eh?
Sí, clar. Això és una missió de prova. Posarem dues persones granadetes, amb molta, molta experiència, que han anat diversos cops abans a l'espai. I es va enlairar el mes de juny, aquesta nau Boeing, amb molts de problemes. Ja prèvia a l'enlairament, els dies abans, hi havia hagut ajornaments per problemes tècnics, i també mentre la nau viatjava cap a l'estació espacial es van detectar problemes a la propulsió de la nau. Res greu, perquè si hagués estat greu s'hagués actuat de manera diferent. Els astronautes van arribar bé a l'Estació Espacial Internacional. Allà es van sumar amb els 5 col·legues que hi havia en aquell moment allà. Això és important d'explicar-ho, perquè també un dels missatges que s'ha volgut llançar és: han quedat abandonats. Abandonats no, sempre han estat amb companys. 7 persones han estat allà durant mesos.
Després en parlarem d'aquest laboratori, per dir-ho d'alguna manera, que tenim en òrbita.
I quan estaven allà va començar una lluita que no va ser pública, però que vam intuir, entre Boeing i NASA, per decidir què es feia, si els astronautes baixaven en aquest... retornaven amb la nau de Boeing.
Starliner.
Exacte, o no. I roda de premsa, els periodistes cada cop més punyents, més amb preguntes directes. Però escolta'm, què heu decidit? No, ho estem acabant de mirar. Es veia que pel darrere hi havia discussions importants. Per Boeing era un fracàs no retornar amb els astronautes, però la NASA no es volia jugar en cap risc. I va haver una roda de premsa tremenda, Alba, tremenda, a on surt l'administrador general de la NASA, és a dir, el que manava més en aquell moment, Bill Nelson, que mai no sortia en aquest tipus de discurs, no surt, surt. Engega ell la roda de premsa i fa esment als accidents del Challenger i del Columbia, on es van perdre 14 vides. Fixa-t'hi com comença aquesta roda de premsa. I diu, no correrem cap risc. Els astronautes es quedaran a dalt a l'estació, la nau tornarà buida, sola, i ja decidirem com tornen aquests astronautes. Tremendo, tremendo.
Déu-n'hi-do, a Boeing no devien agradar gaire aquestes declaracions, perquè aquests astronautes, si no m'equivoco, Joan Anton, hi havien d'anar 8 dies.
Sí, entre 8 i 10 dies, esperava entre 8 i 10 dies en funció de les proves, no? I han acabat sent 9 mesos. Per què han estat 9 mesos? Per què no van dir, va, fem el retornar de seguida amb una nau de SpaceX, per exemple? Perquè allò no és un hotel, que tu puguis fer check-in en el moment que tu vulguis i te'n puguis anar. Allò necessita unes planificacions, perquè, diríem, les trajectòries i els llocs on s'acoblen les naus, doncs, són determinats. Sempre hi ha d'haver una tripulació mínima a l'estació espacial per dur a terme les tasques de manteniment. No pot simplement canviar, i ara faig això, no? I després hi ha un tema econòmic. Enviar una nau allà costa. SpaceX i Elon Musk no ho fa de franc, evidentment, no. I això ho cobra. Per Elon Musk, això va ser una oportunitat per SpaceX, perquè de seguida es van posicionar com els salvadors, els rescatadors de tot això, en contra de Boeing, no? Diuen, mira, Boeing no ho ha fet, nosaltres fa temps que ho fem, i més a més ara traurem els vostres astronautes.
S'havien fregat les mans.
Absolutament, era ideal, l'escenari ideal. I Elon Musk sembla que li va oferir al govern nord-americà de portar una nau extra, diríem, de SpaceX a portar aquests dos astronautes. I sembla, dic sembla perquè tot això és molt interessat, depèn de qui escolti, els missatges són molt manipulats. Sembla que van dir, que la NASA va dir que no perquè...
El control del relat, eh?
Sí, exacte. Van dir que no perquè primera no hi havia urgència. Aquests astronautes no estaven ni abandonats ni estaven en situació de risc en absolut.
De fet, ells van fer unes declaracions, sí. Recordo, les fotografies allà, de tranquil·litat.
Tranquil·litat, i més a més, Butch Wilmore va dir, diu, nosaltres som professionals, això és la nostra professió, sabem que quan anem a l'espai poden passar coses, i anem preparats perquè passin coses. I, per tant, no hi havia una situació de risc, i la NASA devia decidir, escolta, ara no pagaré extra, perquè això no deu ser barat, perquè baixin aquests astronautes, ho faré dins de la meva planificació normal, perquè anem enviant tripulacions constantment per renovar les que hi ha. I així va ser. El mes de setembre de l'any passat es va enviar una nau d'Elon Musk, una SpaceX, que ja estava previst d'enviar-la, però estava previst d'enviar-la amb 4 astronautes, que és el típic, i es va enviar només amb 2. Diríem, per deixar 2 seients lliures.
2 seients buits.
Aquesta nau es va quedar allà, acoblada, fins ara que ha tornat a anar una altra nau amb 4, ara sí, astronautes, s'ha fet el relleu i han tornat el Butch Wilmore i la Sunny Williams, més 2 col·legues que estaven allà, de manera planificada. Aquí hi ha hagut Trump i Musk que han polititzat el missatge, que han parlat...
Perquè tot això ens ha enganxat amb el canvi d'administració americana,
exacte,
pel mig.
Han aprofitat, evidentment, han aprofitat per carregar contra l'administració Biden, que havien abandonat aquests astronautes a la seva sort, que ara ells rescatarien, que finalment... En fi, és molt trist tota la manipulació que s'ha fet d'un relat que no té més. A veure, és molt interessant des del punt de vista tècnic, però no té més. Vull dir, hem estat pendents perquè s'ha d'estar pendents i perquè és una cosa que pot passar i ens pot passar a l'espai. I no és el primer cop que hi ha endarreriments. És el primer cop que passa d'una manera tan exagerada, això sí.
I també perquè hi havia molta expectativa, no?, al ser aquest primer vol ja tripulat de Boeing, de veure què passava i si finalment podia haver-hi aquesta competència directa,
Boeing, amb SpaceX. Boeing no ha quedat homologat ni de bon tros i ara veurem què farà Boeing. Ara Boeing ha de tornar a la casella de sortir del racó de pensar, saps? I dir, molt bé, hem de tornar a començar, haurem de fer una altra missió que funcioni bé amb 2 astronautes de prova perquè la NASA finalment es posi el segell d'homologat, no?
Quin temps calcules que podria passar fins que Boeing aconseguís aquest segell d'homologació?
No, sóc incapaç.
Han anat enrere?
Sí, sóc incapaç. Mira, quan va començar la cosa, quan es van otorgar els contractes, que ara t'ho dic de memòria, jo crec que va ser el 2014, però ho dic de memòria, tothom pensava que Boeing seria la primera, perquè clar, les capacitats de Boeing, però fixa-t'hi, Boeing l'ha enganxat en un període horrible per la marca, de crisi, amb accidents importantíssims d'aviació, amb morts, amb una porta d'un avió que també es va obrir, afortunadament no hi va haver morts. Vull dir, la va enganxar en un moment caòtic.
Està en una mala època,
molt
una
mala
crisi
època.
Reputacional
molt,
i de marca.
Molt, de marca, molt, molt. Amb denúncies d'algun enginyer seu, ex-enginyer seu, contra la seva ex-companyia dient que s'estaven estalviant costos en qualitat i en materials, en fi, i a més a més, ara, això, no? la Boeing en una molt mala premsa i molt mala imatge, i donant-li a Elon Musk, el rival, doncs, bueno, un escenari ideal, fantàstic. Sóc incapaç. Penso que els problemes eren tan nombrosos, tot i que no semblaven molt greus, però la NASA no va voler córrer risc, que no, i de fet no hi ha data, no ho sé, no en tinc ni idea.
Esperem que funcioni, perquè sempre està bé que hi hagi alternatives en qualsevol dels aspectes de la vida, i no tenir només una carta a una única empresa. Aquests astronautes van quedar a l'Estació Espacial Internacional. Tot i que ens sentim a parlar molt sovint, potser la nostra audiència no té clar exactament què s'hi fa allà dalt. Jo he dit, per simplificar-ho molt, que era un laboratori que teníem en òrbita des de l'any 2000. Què s'hi fa en aquest laboratori? Ens deies, hi ha una tripulació estable, que es va renovant, ara hem tingut aquests 9-10 mesos aquests dos astronautes extres, diguéssim,
Uns
ocupes, sí, o uns nous companys, uns convidats,
exacte,
no?
Exacte, uns convidats, sí.
Què s'hi fa allà dalt?
S'hi fan, mira, investigacions de tota mena, ara t'explicaré, però com deies, l'estació se'n va anar a l'espai l'any 2000, es va construir modularment a l'espai, És increïble. Hi ha simulacions a internet que són, les va fer la NASA i les pot buscar qualsevol, que són magnífiques. Com mòdul a mòdul, any rere any, es van anar acoblant coses i es van anar creixent. Que això és una herència, i ho hem de dir, de la Mir soviètica. És a dir, els soviètics van ser els primers en moltes coses a l'espai i també van ser els primers en construir modularment una estació a l'espai. I això, l'Estació Espacial Internacional, és com una herència de la Mir. L'Estació Espacial és propietat de 5 agències espacials, de la russa, de l'americana, que són els dos grans que gestionen, i llavors també hi ha participació de l'Agència Espacial Europea, de la canadenca i de la japonesa. Ha estat permanentment habitada des de l'any 2000, canviant tripulacions, normalment canviem cada 6 mesos, però hi ha hagut estances més llargues, hi ha hagut estances per sobre d'un any, quan s'ha volgut fer alguna prova, per exemple, dels efectes de la situació de manca de pes amb el cos humà, que això comencem ara.
Tenim-hi que agosarats també, sí, els que estan disposats a ser aquest experiment humà, eh?
És el seu ofici. És que han somiat de petits, i és que m'imagino, és dir, ells de petits volen ser astronautes i han arribat, perquè no hi arriba qualsevol, no? I no n'hi ha tampoc 4.000 d'astronautes.
Ara a l'estat espanyol en tenim dos, una astronauta de reserva,
que s'haurà de veure amb l'Agència Espacial Europea. Total, què s'hi fa allà? No paren de treballar. Hi ha experiments científics, per exemple, estem experimentant amb temes de biologia, en temes de reproducció. Pensem que per tema legal no es poden fer proves biològiques amb animals més desenvolupats que un rosegador. Uh-huh. Em sap greu pels rosegadors perquè marquen el llindar del màxim ésser desenvolupat en el que podem fer proves. Però estem fent proves amb insectes, amb vegetals, estem conreuant vegetals a l'espai per veure com s'afecta la situació de manca de pes i aprendre d'això. Estem desenvolupant fàrmacs. Això ho paguen companyies farmacèutiques, uh-huh, universitats, paguen per fer aquests experiments allà, encarreguen experiments. L'osteoporosi, per exemple, hem detectat important manca de pèrdua de massa òssia a l'espai i, per tant, estem mirant a veure com, i això té reversió, vull dir, té efectes
en la medicina
nostra
terrestre.
Correcte, tot al final. S'estan provant nous materials, després hi ha investigació científica sobre l'espai, radiació, etc. Vull dir, són investigacions que paguen o que encarreguen tant les agències espacials propietàries com universitats, com empreses, que, torno a dir, paguen perquè això pugui ser així i es puguin portar instruments fins i tot a dalt per provar coses com això, resistències, nous satèl·lits, en fi, no aturen. I llavors tot és feina i convivència entre ells i després lleure el diumenge.
Llavors, només un dia de festa?
Crec que és un dia o un dia i mig, no sé si dissabtes a la tarda també.
Hem de revisar el conveni de l'astronauta.
Sí, a veure quin conveni regeix, no sé. I en aquella festa doncs es relaxen, en fi, tenen videoconferències amb les famílies, bueno. A veure, és una situació perquè li agradi privilegiada, perquè tenen unes finestres tremendes, amb unes vistes espectaculars, el millor hotel del món, i el més car també del món, però té aquesta situació de confinament que has d'estar preparat per passar-te allà mesos.
Eh? Física i emocionalment, eh?
Correcte, l'impacte psicològic és molt, molt, molt més important que el físic. Físicament, això, detectat pèrdua de massa muscular, ells fan constantment exercici allà dalt perquè no hi hagi tanta pèrdua muscular, pèrdua de massa òssia, això no es recupera només en exercici, això després sí que recuperen quan retornen, però és un procés de lent o gradual de recuperació. Hi ha alguns efectes a la pell en el moment en què retornen, a la vista hi ha alguns problemes de visió, perquè, clar, en situació de manca de pes, la distribució de fluids dins del cos funciona diferent. Aquí, en el nostre pes, a la gravetat de la Terra, tocant de peus a terra, els fluids es distribueixen d'una manera determinada i hem nascut així nosaltres.
Estem fets per estar aquí, eh?
Exacte. Però, clar, a l'espai les coses són diferents i tot això s'ha de veure com... Però després l'impacte psicològic és també molt important, que és, bueno, hem estat allunyats de les nostres famílies, dels nostres amics, en una situació de cert risc, tot i que és un risc controlat, no hi ha hagut accidents a l'estació espacial importants, però és l'espai, vull dir, no és aquí al costat una casa de colònies. Llavors hi ha aquesta sensació d'acceptació del risc, de certa solitud, tot i que sempre hi ha tripulacions entre 7 i 11 persones, més o menys. Pensem que no podem baixar gaire de tripulacions perquè també hi ha moltes tasques que no he comentat abans que s'han de fer, que són de manteniment de l'estació.
De la mateixa estació.
L'estació envelleix com un electrodomèstic, vull dir, i per tant s'hi han de fer cada cop més tasques de manteniment per evitar accidents.
Es preveu que l'Estació Espacial Internacional tingui una vida útil fins a finals d'aquesta dècada,
sí,
per tant, queden 5 anys. què passarà després?
A veure, d'entrada, Rússia ja va anunciar fa temps que abandonaria el projecte de l'estació espacial. Això encara es va agreujar més amb la invasió d'Ucraïna i totes les sancions del món occidental contra Rússia. Es va posar en extrem això i Rússia fins i tot va amenaçar directament de que abandonarien mal abandonada l'estació espacial amb la, diríem, l'anunci, o dir, l'amenaça, que si nosaltres abandonem l'estació espacial, us caurà sobre del cap. Referint-se als Estats Units, perquè deien l'òrbita de l'estació espacial apenas passa per sobre del territori rus, però sí passa pel vostre territori. És a dir, les coses van extremar-se d'una manera tremenda, això s'ha minvat, s'ha ajustat una mica més a la realitat, però certament Rússia segurament abandonarà el projecte de l'estació espacial sobre l'any 27 o 28, amb l'aliança que té amb la Xina. Ells construiran una nova estació espacial. Xina ja la té, recordem que Xina té la seva estació amb tres astronautes permanentment allà dalt. Per tant, Rússia es desmarcarà. Els Estats Units van fer unes declaracions dient la NASA que ja, ells ja no construirien una nova estació espacial i que deixarien això en mans privades, que és la política aquesta nord-americana de fa molts, molts anys.
I, de seguida, que encara s'està caminant més cap a...
Exacte, i de seguida Jeff Bezos, propietari d'Amazon, però també de Blue Origin, empresa aeroespacial, va aixecar la mà i va dir, doncs jo m'hi presentaré el concurs i jo us construiré la nova estació espacial. I aquí estem.
Estem en aquest punt.
Estem en aquest punt. Jo no m'acabo de creure, mira el que et dic, jo no m'acabo de creure que arribem a temps, l'any 2030-2031, que és quan l'estació espacial ja, els problemes que té de manteniment, i és caríssim el manteniment, ja faran que sigui inviable mantenir-la. No crec que arribi a temps la iniciativa privada per aquest moment. I tampoc crec que les grans potències, és a dir, els Estats Units, Europa, Japó, Canadà, a l'espai, s'esperin simplement asseguts al sofà a que Jeff Bezos o Elon Musk o qui sigui la construeixi. Per tant, la meva aposta, que puc estar totalment equivocat, és que la NASA té un pla B i que o bé allargaran la vida de l'estació espacial fent-hi alguna cosa o bé enlairaran temporalment alguna altra estació, perquè el que no podem és quedar-nos sense aquest laboratori.
Quin desaprofitament, no? Absolutament. Quina marxa enrere en la investigació.
Després de l'any 2000 de tenir-ho tot així, no? Hem de tenir present que també el dia que això acabi, que l'estació espacial acabi, se l'haurà de retirar d'òrbita. I també hem de recordar que no té motors. L'estació espacial no té motors. És a dir, quan ha de corregir trajectòria, que això ho ha de fer constantment, quan ha de corregir és gràcies a les naus que hi ha acoblades, els motors de la Soyuz o de les naus d'Elon Musk, que estan acoblades permanentment, sempre hi ha naus acoblades buides. Sempre. Hi ha d'haver com a mínim dues naus acoblades, una Soyuz i una Dragon de SpaceX.
Per fer buides. Aquestes correccions d'òrbita.
I no només, com a bot salvavides. Per si mai hi hagués algun problema. Sempre hi ha d'haver dues naus. De manera que quan volem treure astronautes en portem una altra, però sempre n'hi ha d'haver dues allà, buides,
preparades... En el cas d'una urgència real, en
correcte,
aquest cas, no?
Correcte. Doncs el que s'haurà de fer és treure d'òrbita aquesta estació, fer-la reentrar a l'atmosfera de la Terra perquè es cremi, però és massa grossa com perquè es cremi del tot, i de manera que s'haurà de dirigir la seva baixada, la seva trajectòria, perquè no faci mal, i vagi a un cementiri de ferralla espacial que tenim, que es diu Punt Nemo, a l'oceà Pacífic. I la NASA va ja a treure el concurs, va licitar el concurs i el va guanyar.
Que valent tot això, eh?
Sí, i el va guanyar, com no, Elon Musk, SpaceX, que ho guanya tot a la NASA, i més que guanyarà amb la nova situació política, i va guanyar el contracte perquè siguin naus de SpaceX les que, quan toqui, vagin a dalt, s'acoblin i facin baixar l'estació i la dirigeixin cap al Punt Nemo. Això serà una operació de màrqueting i d'imatge tremenda, també, tremenda.
Veurem com ha acabat tot plegat, si hi ha altres empreses privades com Blue Origin que es posa a les piles, o d'altres que potser no tenim ara mateix sobre la taula de joc, i veurem si això és el 2030 o un xic més enllà, que ja sabem que tot acaba anant una mica tard en aquestes qüestions. Joan Anton Català, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Alba.